Bona nit.
El programa d'avui és un programa basat en el llibre de Mercè Rodoreda, Viatges i flors, que va ser el darrer llibre publicat en vida de l'autora. Aquest llibre va guanyar el Premi Ciutat de Barcelona l'any 1980. Malgrat que és un programa temàticament prou homogeni, també és un programa ple de contrastos. Els textos de la Rodoreda, que pauten el ritme del programa, estan contrapuntats per altres textos que parlen de flors, sobretot poemes. Poemes d'autors com Verdaguer, que diu «Margaridoia, ullet amb què la terra mira el cel». Poemes carregats de lirisme, d'aquest que en podríem dir floral. I diem que aquests textos contrapunten els de Rodoreda perquè les seues flors, si més no el pom que el Quim Soler va triar per aquest programa, tenen alguna cosa d'inquietant i de misteriosa. Una barreja de llenguatge oníric i d'imatges impossibles. Si heu vist l'exposició de l'obra gràfica de l'autora, que aquests dies va estar a la Biblioteca Nova, podreu haver-vos donat d'aquest vessant un xic surrealista de l'artista. Al costat de les roses i els clavells tòpics, de les vergonyoses violes i els girassols inquiets, trobem flors sense nom o en noms de virtuts i de defectes, que tenen vides suggerents, tràgiques, divertides o del tot extravagants. No sé si és la tria de l'autor o si és el to predominant del llibre, em sembla recordar que sí, però la tristor hi campa fins i tot darrere les paraules més tendres. I entre flor i flor, pinzellades dels viatges que les acompanyen. Viatges a pobles remots i propers alhora. Els de les nenes perdudes, que ens explica l'origen de les Mare de Déus perdudes, perquè la pinzellada de la ironia no hi podia faltar. Nenes amb tirabuixons com encenalls, pobles d'or i les músiques, que també són molt variades i juguen de prop o de lluny amb el tema de les flors, des del folk fins a la chanson i des de la coral nostrada passant pel clàssic i el que convingui. Tot, però, dosificat amb una certa avarícia. Com l'ungüent, que tret d'una flor, et pot fer venir la pena més profunda, potser per poder ser un digne habitant del darrer dels pobles dels viatges, el de totes les penes. En tot cas, no és pas el que us desitgem, ans al contrari. I creieu-me, el llibre de la Mercè Rodoreda s'ho val. Bona nit.
La porta dels somnis.
De vegades ens pregunten els escriptors per què escrivim. I de fet a aquesta pregunta no hi ha una resposta única. Potser la més aproximada i la que resumeix totes les altres és aquesta. Per què m'agrada fer-ho? A un li agrada fer allò que li dóna plaer, per petit i condicionat que sigui. Després hi ha un altre tipus de preguntes, entre les quals en podríem destacar dues. És molt difícil escriure? I també, jo podria fer-ho? Quasi tot depèn de les qualitats i de les aspiracions personals del futur o futura escriptora. I qualsevol que s'ho proposi i tingui autèntica voluntat de no treure'n la banya un cop ficada, qualsevol pot escriure, més o menys malament o més o menys bé, amb més o menys acceptació, però qualsevol pot fer literatura. La prova d'aquesta afirmació n'és l'exemple que us posem tot seguit. Una dona es fa mal a la mà dreta. No cal detallar com, però es secciona la innervació del dit polze. L'operen i entra en convalescència. Aquesta dona un dia fa la pregunta. Si tingués la mà en condicions, jo podria escriure. Però escriure literatura? I li diem que ho provi, que escrigui el que li està passant. I una nit que el dolor li ha trencat el somni, la dona s'aixeca i escriu aquest text.
M'he despertat sobresaltada. Una punxada agudíssima, com una cremada, m'ha recorregut la punta dels dits fins al colze. Ha estat un instant. Després, un dolor somort ha substituït la virulència d'aquesta primera sensació. He mirat el despertador. Són les 3 de la matinada. He començat a fer un massatge suau a la mà malalta i he trobat una feble millora. Em sento absolutament desvetllada. Amb els ulls molt oberts, sotjo la fosca de l'habitació. Tots els sentits alerta i jo sola amb el meu dolor, perquè el mal físic és absolutament personal i incompartible. Passen les hores. He de trobar una solució per superar aquesta nit que se'm presenta lenta i angoixant. Ja sé què faré. Faré plans per després, quan amb el temps aquests dits meus, ara rígids i adolorits, recobrin la força i l'agilitat perdudes i tornin a ser sensibles i vius. Aleshores, faré amb les mans coses extraordinàries, com tocar, esprema, acariciar, palpar. Després, pelar una poma, encendre un misto, batre amb energia 4-5 clares d'ou fins a formar un munt esponjós i blanc com aquells núvols d'estiu que diuen que porten aigua. I escriuré llargues cartes a destinataris inexistents. Unes cartes molt especials que començaran. Estimat o estimada. I llavors, un seguit de paraules inconexes, soltes, escrites amb una lletra clara, enèrgica, sense vacil·lacions. Casa, riu, fill, arbre, llum, dolor, dia, fosca, aigua, sol, foc, nit, flors...
L'autora d'aquests mots catàrtics no havia escrit mai un text creatiu. Ho ha fet amb la mà esquerra i es diu Maria Dolors.
Era dur en l'aigua callada del meu somni.
Ja ho sabeu, si una nit se us fa llarga, el millor és farcir-la de paraules, de coses intangibles. Ah, i no oblideu les flors. Hi ha flors de nit. De nit dormen i les agafes tan desprevingudes que els pots canviar el nom i no se n'enteren. De nit, sense aliment de la mare llum, les flors estan tan indefenses que fins i tot les pots fer passar pel que no són, pel que mai no seran. I és fàcil escriure sobre flors. Elles mateixes ja són els signes de puntuació de la natura i, a més, es queden tan fresques. I el dia del llibre totes les roses criden el dolor vermell d'haver estat arrencades, separades de la seva terra, amb les cames tallades, ficades dins camionassos i transportades entre calors i emanacions de gasoil per acabar davant d'un nas que les olora sense cap mena de respecte. Per què criden les flors? Mai no ho sabrem. Li agradaven les flors al pobre drac que va punxar Sant Jordi? Mai no ho sabrem.
Està clavada la branca, sense coll, encesa d'un vermell dolorós quan l'aire s'atura i la bufa, la vora dels pètals tremola. I a la nit, quan l'herba és freda i les serps beuen llet, a cada pètal tibant li surt una gota de sang negra, plana i dura com les llavors de la síndria. Humida, és la malura. Val més no tocar-la. La malura crema la flor i a la malura la podreix un xàfec. Les lluernes, que són sàvies, encenen el fanalet i miren.
I la flor de la nit és una flor negra com el dol de les garses, com el dolor de les mines de carbó, com les escates del silenci, com un somni africà, com el betum amb què s'enllustren els grills i les formigues, i de vegades també la sang esdevé negra.
Set pous i set nits de les més llargues es van ajuntar perquè nasqués, i mil formigues van donar la vida perquè tingués el seu color i la seva mena de vernissat. Sembla un clavell arrissadíssim i a mida un pam. S'obre durant 70 nits, les més fosques, les més quietes, les més mortes. La busquen a les palpentes per fer-ne l'ungüent que fa patir. Aquest ungüent es posa darrere de les orelles, entre els dits dels peus, a la part interior de la cuixa esquerra. Frega fort i dorm tranquil, que el mal es va fabricant tot sol. Al cap de 2 dies i de 2 nits, et despertes amb una pena tan grossa que no et deixa respirar. Una bella pena, per a poder-te creure important. Una pena de roc i de sal. Una pena amarga, de fetge i d'entranya profunda. Una pena arrapada al coll, com un clau clavat amb martell. Una pena de 10.000 quilòmetres. Una pena que et mata el pobre cor i t'hi atura la sang perquè s'hi podreixi. Una pena que, com les penes més grosses, no es pot explicar. No la deixis fugir. Si aquesta pena se n'anés, tornaries a no ser ningú.
Mercè Rodoreda, abans de morir, va escriure i va veure publicat el llibre Viatges i flors, ja que un cop morta encara es va publicar una novel·la seva, la que feia anys que tenia adormida, desordenada i mig oblidada dins els seus calaixos i sense acabar, amb moltes versions de capítols sencers, La mort i la primavera. La mateixa autora havia dit en vida que aquesta obra era un text terriblement poètic i negre. I més per on que torna a sortir el color negre, el nostre color, el color de la nit, l'únic color que s'endevina cada dia abans d'obrir, de bat a bat,
la porta dels somnis.
La mort i la primavera, la més dura i, al nostre parer, la més madura de totes les novel·les de Rodoreda, comença amb aquestes frases.
Aleshores em vaig treure la roba, la vaig deixar al peu d'un lledoner, a tocar de la pedra del boig, i abans de ficar-me a l'aigua vaig mirar ben bé el color que el cel hi deixava, la llum que el sol hi posava. Ja era ben diferent perquè havia començat la primavera, que naixia altra vegada després de viure sota terra i dins de les branques.
Amb el llibre Viatges i flors, editat el 1980, Mercè Rodoreda va obtenir aquell mateix any el Premi Ciutat de Barcelona de Literatura Catalana. Ara ja no tenim la Mercè Rodoreda entre nosaltres. Va emprendre el viatge pel camí que no té mai tornada, però no l'hem perduda. Tenim moltes coses d'ella. Aquella dona que fins i tot havia ja fet el viatge vers el poble de les nenes perdudes. Aquell poble que, de fet, no era un poble, sinó un bosc. I les nenes havien sortit de casa seva per anar a collir la Vidalba. Algunes la Rosella, algunes l'Escardot Morat, d'altres la Rosa de Verdissa, i no havien sabut sortir del bosc que havien hagut de travessar i el bosc se les havia quedades. Totes anaven vestides igual, faldilla vermella, cosset de floretes blaves i grogues, amb el fons de la roba blau marí. Totes eren rosses, totes duien tirabuixons, totes tenien els ulls blaus, totes duien a la mà un pom de flor que havien anat a collir. Així que es despertaven, començaven a ballar i a voltar la soca d'un arbre, cadascun el seu, tot cantant la cançó de la matinada. De què viviu? De castanyes, de les que encara tenen la closca verda llisa, amb una punxa de tant en tant. Una, que duia un pom de llessamí, em va explicar la seva vida. A casa meva vivia bé, tenia tantes nines i tants ninos com volia, menjava sempre cervellets de colomí i plats de crema cremada, bevia sempre que tenia set, orxata d'ametlla tendra, dormia fins que se m'acabava la son i tenia temps de sobres de somiar que era peix, que era ocell, que era serp, que era hiena. Però una nit vaig somiar que les flors de llessamí em cridaven. Volien que les collís jo i només jo. S'obrien de mica en mica i del foradet que tenen al mig sortia una boeta que era la meva i deia baixet mentre jo dormia: volem que la nena que ho té tot vingui a collir-nos abans que l'abella faci mel de nosaltres. Vaig llevar-me, encara era plena nit, encara anava amb la son encastada als ulls, tot això un deliri, i caminant, vaig trobar el llessamí. Vaig fer un pom amb totes les seves estrelles i ara sóc una nena perduda perquè no vaig saber trobar mai més el camí de casa meva, de la meva casa amb un jardí florit de violers i de vitamídina. Li vaig dir que, si volia, jo la podria acompanyar, que les podria acompanyar totes d'una a una. De seguida va fer la cara trista i el blau dels ulls se li va entelar. Va acabar per confessar-me que s'estimava més ser nena perduda i viure en el bosc on, a la nit, les branques dels castanyers baixaven fins on era i, tot abraçant-la, la cotxaven i li deien que l'estimarien fins a l'hora de la mort, que si no sortia del bosc sempre seria nena amb faldilles vermelles, amb tirabuixons com encenalls, amb el blau dels ulls ple de tendreses d'aigua i amb gotes de rosada entre el rosa dels llavis. I va afegir amb uns ulls carregats d'innocència i sense parpellejar: així que es perd una nena, al poble li posen el nom de la nena perduda i aquella nena es converteix en la patrona del seu poble. Compren una nina gran, la vesteixen de santa, li posen una corona de llautó, la fiquen en una vitrina i la van a visitar i a dur-li flors de tant en tant. Jo em dic Gertrudis.
Where have all the flowers gone? Long time passing. Where have all the flowers gone? Long time ago. Where have all the flowers gone? Young girls have picked them, everyone. Oh, when will they ever learn?
Heu d'oferir sempre flors a tots els morts, fins i tot els que mai no fracassaren. Hi ha una flor que sap quan els seus compradors són persones de bones intencions. Llavors s'abandona lànguidament els florers d'aquests pisets amb cortines, on un bust modernista ens mostra el somriure d'una noia dolça que un dia va fer de model d'un escultor que s'enamorava de totes les dones que somreien com ella. És la flor ballarina.
És groga i molt escabellada. La tija té quatre circells. Es bada al pic de l'estiu, a l'alba, amb el sol. Els pètals neixen a petites embranzides, prims i rodons, i pengen avall. Escampa un perfum entre boscà, o sigui sec, i d'herba dallada, o sigui humit. Així que, abocat tot l'esplendor a fora, els circells es despleguen i s'enrotllen a les branques més properes. Queden tibants com filferros. Presonera comença un treball extenuant d'alliberació. Lentament gira damunt d'ella mateixa, dona petites estrabades, a la dreta, a l'esquerra, endavant, endarrere, prova, i quan després de paciència i pena tot el que ha aconseguit és estar cargolada, cessa tot esforç, i comença a rodar a l'inrevés, es descargola escabellada, pètals estesos. Quan para l'embranzida, torna a cargolar-se amb una voluntat infinita i a descargolar-se de pressa sense saber ben bé per què. Aquest patí dura hores i no s'acaba fins que la tija es trenca arran de circells i la flor penja cap per avall. Si passa una bona ànima i s'adona del mal quan comença, i porta tisores, talla els circells i la flor pot viure en pau. Si és una mala ànima, la deixa estar i encara s'hi diverteix.
Thank you.
Les flors tenen vida pròpia, sí, vida pròpia i mort pròpia. Somien per les arrels i s'emborratxen per culpa del sol. I si voleu mai matar un girassol, tan sols heu d'anar-li girant el test a mesura que ell gira en sentit contrari, buscant l'astre rei. Però això només ho heu de fer si abans sabeu que la immensa flor està desesperada.
Viuen els aiguamolls. Amb l'arrel al llot, és de la família de les nerofandes, es badaria gentil si no existís el centpeus xurivinga palangriu, que neix sota el calze de la flor. Negre, amb les potes de color de mandarina, viu esglaiat. Sempre amb la por que es presenti el salamandril. Així que el sent venir de lluny, el salamandril baixa del blau i de la llum que tremola, amb el seu zum-zum de borinot, xurivinga palangriu puja damunt de la flor, l'estreny perquè no s'obri, i si és mig desclosa, la tanca. És la manera de matar per a no morir. Si el salamandril pot tastar la flor, s'encén com una teia, ataca xurivinga palangriu i se l'empassa sencer. Sort que el salamandril té el cor innocent i no es malfia. Si quan baixa troba la flor tancada amb xurivinga palangriu al damunt, se'n torna cap al blau i cap a la llum que tremola. Aviat mor sec com un clau, i la flor també. Morta abans d'obrir-se, víctima de la lluita per la vida d'un pobre idiota desgraciat de boig.
L'última rosa s'ha obert sobre l'espina. Sembla una dama. No la cullis, guardem-la pels rossinyols de l'ombra.
Irem a collir violetes a la vall de Sant Daniel. Quan les primeres orenetes travessen la blavor del cel i neix la fulla en el brancatge enyoradís del maig i els cants, sospiren totes les violes per perfumar les teves mans. Ara ha vingut la primavera i l'hivern plorós ha fugit. La fumera tremola, clara, damunt el cel empalidit. El riu s'esmuny i remoreja, més dolçament, i un escampall de violetes es desmaia entre les herbes de la vall.
No només passava ni sé on anava, però penso que tinc un claver per tu. Si és que tens el cor malalt d'amor o el cap malalt de món, o et sembla tan difícil veure una finestra i tanmateix, au, vinc amunt, amunt, obre els teus ulls i amunt, puja a la vall.
El clavell, i sí, la violeta, que tant s'assembla a la flor vergonya, aquella que mentre els pètals es separen de la punzella per fer-se flor, ella se'ls espolsa. No vol ser flor, no vol que la retratin. Més val, malgrat tot, deixar-se retratar i ser flor orgull, aquella que en un prat és sempre la més alta, créixer entre l'herba de les llunetes li fa creure's que és algú. Totes les flors de la pomera es pensa que són germanes seves, flors de llum, i que ella és l'única flor de la terra, filla de l'aigua i del sol. Si el noi més petit de la masia l'acull i comença a desfollar-la, es resisteix. El martiri a cavall a l'antic esquarterament, quatre cavalls ben lligats, un a cada membre, estirant durant hores i hores, fins que cada cavall arrossegava un membre ple de sang. Si la flor orgull mor així, ni piula. Bé, i pels que hagin caigut en l'error de perdre's un sol fragment d'aquest programa, els direm que es tracta de l'espai de creació literària de Catalunya Ràdio que du el nom suggerent de...
La porta dels somnis.
Matinades ben són fresques, més de març i més d'abril. Me'n vaig a collir floretes a la voreta del riu.
I nosaltres ja fa estones que estem collint les floretes i les florasses que ens va deixar la Mercè Rodoreda, perquè de vegades obrir un llibre, rellegir-lo, és una forma de podar-lo, de valorar-lo, de regar-lo. El que passa és que també massa sovint ens veiem obligats a haver de separar les flors de les herbes dolentes, perquè hi ha flors que fins i tot es poden tornar boges. La flor boja és molt enganxosa i molt perillosa. Va deixar d'anar i Déu nos en guardi, ja està fet. No és ni bonica ni lletja, és una flor. Té forma d'aranya i color de cera. La treu la sang dolça dels homes. Espera a la vora dels camins que passin, però han de dur pantalons llargs. D'un bot els puja la sabata i amb gran cautela se'ls entafora entre el camal i la pell, segueix amunt amunt i s'atura a la ratlla del genoll. S'hi abraça i s'adorm.
Pujo al conreu que curatava el pare i cullo uns botons d'or. Baixo al torrent, on per sos tovallons ma pobra mare trobà solia el color d'argent. Allí trobo la humil margaridoia, ullet amb que la terra mira el cel, el trèvol de color de la lliroia, la blava jonsa, que és un vas de mel. Jo no havia pujat a la boscúria on riu l'englantiner d'olor suau. Zafir caigut entre les neus de Núria, no havia encara vist el lliri blau. No tenia en mon or la satalia, ni el jessamí tot estrellat de flors. Jo altres jardí en la terra no sabia. Que hermós trobava aquell jardí llavors.
Mossèn Jacint Verdaguer s'adona que hi ha flors que roben el color del cel per envirallar-se en el no-res i mirar pel botonet del mig la grandesa immensa del silenci vegetal, com aquella flor blava, que de fet és blanca i també és blava, és a dir, és blanca com la rosa blanca, i tot d'una es torna blava. La tenyeix un insecte, sembla, però ningú no sap com ho fa. Un moment de distracció i ja és blava. Aquest insecte, en un genoll, cosit amb la bava filosa, porta un paquet, i a dintre d'aquest paquet, voltat d'ous i de blau, pura, indolina, hi ha el marit. Aquest marit tot el dia dorm i cova els ous que cauen en el paquet per un forat que l'insecte té al genoll on el porta cosit. Quan arriba l'hora, l'insecte s'entafora en el cor mateix de la flor, deixa el paquet i la flor, que era blanca, es torna blava de dalt a baix. Diuen, oh, és que el marit, així que es troba voltat de flor, rebenta el paquet i tot s'inunda de suc blau i els ous esclaten i els petits de seguida volen cadascun amb el paquet en el genoll. D'acord. Però són pures suposicions. La veritat és que, en un tancar i obrir d'ulls, la flor blanca es fa blava. De quina manera? No s'acaba de saber i tothom va una mica venut.
Aquí vaig veure violes blaves, grogues i vermelles. Qui se'n pugen pels noguers roses blanques i vermelles i d'altres floretes velles i flors de lliri i clavells, giraflors, safrans novells i poms d'amors i mortelles.
Però el que molt poca gent sap és que hi ha flors que s'enamoren i es posen malaltes. Perquè una flor es pot enamorar de tot, d'una abella, d'un núvol o de la persona que la cuida. Llavors amaga la boqueta, se la tapa amb les fulles més petites. De tant en tant les fulles que separen de la boqueta li surt un fum blau i xiula. Molt suaument, per fer-li companyia, les flors de borratxa li envien olor i la pluja la ruixa perquè no estigui trista. Viu i mor així, voltada d'afecte i gentilesa. I aprofitem la benentesa d'aquesta malaltia per fer-vos adonar que no és la primera vegada que Viatges i Flors, aquest encantador llibre de Mercè Rodoreda, treu el nas darrere de la porta dels somnis, el programa que pretén ser el mirall de molts tics dels escriptors del nostre país. Sí, un mirall que de vegades s'esberla de mala manera i també es posa malalt com les flors.
Potser era perquè ja teníem l'estanyol del jardí, no ho sé del cert. El cas és que el mirall més gran de casa va ser col·locat de cara a una paret blanquíssima, en un racó de les golfes, sense electricitat ni finestra, i on gairebé mai ningú no hi pujava. I el mirall que no em mirallava va emmalaltir. 15 anys després de la mort del pare, recordes? Una nit vaig haver d'entrar en aquella cambra a buscar el llibre de Shelley. El mirallàs ja havia mort. Aparentment només era un vidre transparent, però quan me l'hi vaig encarar, encara va tenir esma de reflectir els trets d'infant emmurriat que jo feia aquella tarda que vaig besar els llavis de l'estàtua de Diana al jardí, i després vaig amagar la meva vergonya al racó més negre del casalot. La màgica tensió que aureolava el llum de petroli m'obligà a baixar la mirada. Als peus del mirall hi havia un reguerol de plom fos.
Hi ha molts miralls malalts i molts que moren, tot i que tenen una manera de fer-ho no gens espectacular. Els miralls i les flors són de les coses més modestes que hi ha a la Terra, i de vegades un es pregunta si també hi haurà flors, hi hauria flors, si no existís el gènere humà, o bé si tota la humanitat ja fos morta. Ara bé, no hi ha cosa que quan es mor sigui més morta que l'amor i les flors. Mor sigui més morta que l'amor i les flors. En un racó del món hi ha la flor morta. Coberta d'estrelles de sal, el temps la va assecar alta i buida i amb les fulles esteses. Alguna primavera boja li ha deixat una llavor al damunt i la flor ha fet planta i la planta ha florit amb flors de misèria. La campaneta d'or o la didalera de mel o la gota de sang que han acabat menjades per les estrelletes de sal. En l'embolic de les arrels, la terra és grisa, barrejada amb sorra i amb cargolins foradats. D'una fulla a l'altra, l'aranyó de pluja fa teranyina de fil, teixint i teixint, de nit i de dia, entrebancant-se en els plecs, mitja volta, tres punts a l'esquerra, un pilanet, ara passo per sota i ara surto per dalt, si el vent me l'esbulla començo altra vegada i perquè sigui espès teixeixo i teixeixo, mitja volta, tres punts de cadeneta, a dalt es desfà, a lligar-lo estiro el llençol, teixeixo el teixit i espero amb aigua a la boca la marminya cega amb les ales de bresca que passa de llarg. La flor morta, quan l'aranyó treballa o quan les estrelles cauen o s'ajunten, no ho sap, ni sap, amortallada amb teranyina, que la mar salvatge la vigila i l'esquitxa de sal. No hi vagis, al bosc dels miralls trencats. És un bosc de pebrers amb les fulles tacades de mal. De tant en tant el travessa un núvol de mosques blanques amb un vol clos i endormiscat. No hi vagis, la terra, sota els arbres, és coberta de miralls trencats. Així que hi entres et quedes sord. No hi vagis. Dintre d'una soca buida viu la flor màgica, voltada d'ous de formiga bomba, de potes d'escarabat violí, de llàgrimes de cara d'home, mestressa del seu secret podrit de bolets i molsa. Té moviments de flor i de flama. Un gra de pols crema l'herba i l'amor ve de tot el que ja és mort. Cada fragment de mirall és un fragment de vida de cadascun dels homes que han deixat en el bosc tot el que tenien. A cada tros de mirall palpita, lluent, ardent, vacil·lant, un bocí d'aquelles vides, tres ratlles d'aigua, pluja, un culleret desfet, una mà que es belluga, un tros de neu, un manyoc de cabells de nina. A l'ombra de la llum verda, quan vols lligar un fragment de vida amb el fragment que li correspon, alguna cosa s'agita entre les fulles, catacrac, ja t'ha petat, i abans de caure a terra, fet miques, ja vas amb l'esquena pintada d'argent a servir d'esquer.
Toi qui marches dans le vent, seul dans la trop grande ville, avec le cafard tranquille du passant. Toi qu'elle a laissé tomber pour courir vers d'autres lunes, pour courir d'autres fortunes. L'important, l'important, c'est la rose. L'important, c'est la rose. L'important, c'est la rose, crois-moi.
El clavell de pastor no fa olor. Flaireu-lo amb arrel, allà dalt de la serra. És tot ple de sentor de la terra, de l'aigua i del cel. El clavell de pastor és esquerp com l'amor.
Llibre de Mercè Rodoreda, Viatges i flors, hem fet una petita escapada al petit regne de les flors, allà on la gent viu borratxa d'olors. I en un poble construït, en un gran pla, a dalt d'una muntanya solitària que s'alçava al mig d'una estesa de camps de blat. Era petit, 12 cases i un hostal. La muntanya no era gaire alta. A la banda de ponent, tota ella era una garriga foradada per caus de llebres i de conills. A la banda de llevant, la vegetació era exuberant. A la banda de ponent no hi plovia mai. A la banda de llevant la pluja no parava. A la banda de la pluja hi havia 12 fonts. La de l'espígol, la del romaní, la dels creixens, la de la camamilla, la de la sargantana, la del grèvol, la de l'escurçó, la de la formiga, la de l'oronell, la de l'esparví, la de la rosella, la del rossinyol, la de la mallarenga. No 12, 13. Les cases eren totes masies, amb teulat, amb paller, amb pou, amb era, amb celler. En el pla de la muntanya hi creixia, verdejava i rossejava el blat, el millor i més famós de la contrada. Cada espiga un llonguet. Els seus habitants no tenien cap interès a conèixer el futur, no havien consultat mai els morts, ni s'havien fet llegir mai les ratlles de la mà, ni s'havien fet tirar les cartes. No els calia, perquè en una paret de la casa, la del menjador de davant de la llar, quan a la família se li preparava una bona notícia, sortia amb una certa anticipació una rosa blava grossa com el palmell de la mà, amb els pètals blaus degradats en degradacions d'una gran saviesa. Sortia com surt el sol, vull dir que es formava a la part baixa de la paret i s'enlairava a poc, fins que dos pams abans d'arribar al sostre es quedava quieta com si s'hagués adormit. Mig esborrada, mig somniosa, es quedava a la casa un dia sencer, amb la seva nit, per assegurar-se que la veien. Després es fonia sense deixar rastre. I quan la família havia de tenir una mala notícia, com és ara la mort d'un fill o d'un parent, o la proximitat d'una mala collita, o la malaltia d'un bé, o d'una cabra, o d'una vaca, o d'un cavall, o d'una gallina, o d'un colom, o d'un garrí, sortia a la paret del menjador, sempre a la paret de davant de la llar, com els que ens escolteu ja fa estona que us imagineu, una rosa negra, d'un negre envernissat i lluent, de porcellana. Amb una eina especial per a no trencar-la ni malmetre-la, l'arrencaven amb molta cura de la paret i la guardaven a la calaixera, al calaix de dalt de tot, com a record d'una gran pena.
La porta dels somnis.
Cal que neixi un pot a cada instant. Cal que neixi un flor a cada instant.
Hi ha flors que es moren. Hi ha flors que no fan olor ni quan moren. I la gran majoria tenen una manera trista de morir, menys la rosa i el clavell.
Clavell florit que rius des del balcó. Si n'ets de vell, clavell, si n'ets de fals. El teu perfum és com una presó, em fa sentir tots els mals. Ai, clavell florit, boca sanguejant, quan passarà la gelosa nit? Quan vindràs a l'osa cantant, a dur el repòs al pit, a la vida que plora, malmesa princesa? No diguis no, clavell de balcó.
És noctàmbula, quan els sastres amagats cusen la lluna a la falda de la nit, quan s'omple de vent la granota, quan va de cacera l'engany a pastors, la flor cerimoniosa es bada. De dia es dorm, té els pètals de gassa i de foc de magrana. Adorna, és flor per als rats penats que la volten tenebrosos i càndids. Xafardera, per tot i que per a ella la nit hagi estat de vetlla i que dormir amb el sol li sigui mitja vida i més enllà, si et sent a prop no pot deixar d'obrir-se, fa visita. No diu res perquè no pot enraonar, esclar, però t'acull plena de gràcia i no t'abandona ni 5 minuts. És la més caia. Roses moren amb dignitat, copien les violetes que, abans de morir, perden tot el perfum. S'escapa cap a l'aigua que tot ho contempla i tot ho assimila. I la rosa mor erecta, rígida, amb un rigor mortis que molts voldrien per a ells i deixa que passi el temps per la seva mort callada, immensament feliç en el seu no ser.
Lluny creix un arbre de porpra, vaporós, que fa una flor lluent com vidre. Torna solada com vidre, d'una matèria molt semblant a la matèria de la bombolla de sabó. Ni els estranys corrents de l'amor, ni l'aigua en el punt de la set, és a dir, res d'aquest món no es pot comparar al plaer que regala mirar la flor. L'has de mirar estirat per terra. Ni el moment en què el sol de posta la fa cantar. A vegades hi ha 10 persones estirades per terra, esperant amb un desig malsà, amb ulls glaçats, que canti la flor. Els dies són massa blancs, les nits massa fosques. El terreny, lleugerament empendís, acaba en precipici sec arran d'un golf. La flor canta i adorm. Adormits com una fulla, els homes rodolen avall i van a parar a l'aigua on, després d'una caiguda vertical de 124 metres, moren amb la boca oberta i amb les dents trencades. El peix forquilla els forada i se'ls comença a menjar, de dins estant. Thank you.
El meu cor pega un rebrinc en descobrir un clavell vermell que, salpicat com un esquitx, feia pensar si un ocell de mort ferit no hauria estat perdent la sang tot travessant l'espai vibrant d'aquell jardí d'allí brodat amb seda blanca. Per molts colors que treguin les flors, en posar-se els vestits de festa, o sigui, de primavera, difícilment en veureu una de daurada. Potser perquè quan la Rodoreda escrivia aquest llibre hi havia un llogarret que era el poble de l'Or, allò on de seguida vaig veure la muntanya esgarrada, partida pel mig, i als seus peus carretons i més carretons, homes i més homes amb pics i escarpes, amb martells i perpelines, homes enfilats d'ací, d'allà, a punt de matar-se en equilibris impossibles, lligats per la cintura, per un braç, per una cama, per un simple peu en alguna aresta salvadora, pica que pica, arrenca que arrenca. El sol petava contra la muntanya enteranyinada per camins de brillantor que ensegaven, vetes i més vetes. De l'or, en aquell poble, no en feien gran cosa. Se'l ficaven, si es pot dir així, a la boca. Abans l'amuntegaven una mica per tot arreu, i quan els venia de gust, o quan consideraven que ja n'havien arrencat prou, el polien perquè en segués. Era la seva dèria, frega que frega, enllustra que enllustra, com brilla, com brilla. Com he dit, se'ls posava a la boca. Tots duien dents d'or, colls d'or, a dents i queixals. I els enterramorts no paraven d'arrencar dents d'or, ponts d'or, colls d'or, a dents i queixals, abans de cobrir amb làmines d'or la terra mare de les tombes que colgaven els morts d'aquell poble tan regroc i tan lluent.
Tots els morts haurien de descansar a l'ombra d'una flor en flor. Tots.
L'ombra d'una flor cau a terra. La flor ombra, lligada a no sap què, només viu quan viuen els que fan llum. Més prima que un paper de fumar, aplanada, de vegades de panxa en l'aire, de vegades de costat, obligada a mastegar la pols, sense rels, sense sang i sense vella, llum de la seva flor, a tocar de la seva flor, tota de color d'elefant, mira les constel·lacions quan surten, perquè és l'única cosa que pot fer. L'esquirol de vidre, les dents de la mutzirica, la fulla de rovell, la cosidora blava, la boca del timbaler, la barca de sofre, el soldat sense mans, el penjat amb la llengua de ferro, la cirera de sal, el gall alegria. Quan ni ombra no és, perduda en la seva flor, recorda com si només fossin ombres els esquitxos de l'aigua del cel. Quan el sol la fa viure i pensa, i quan la fa viure la lluna, mira i mira tot el negre brodat d'aigua sense gosar ni respirar. Però quan el dia és gris i la nit molt fosca, no és flor ni és ombra, ni ombra de flor. Adéu. Però abans de dir-vos adéu de debò, per tots aquells que quan s'acabi el programa exclamareu «Quina pena!», ens acomiadarem amb el viatge que Mercè Rodoreda va fer al poble de tota la pena, que era ben diferent de tots els altres. No hi havia ni un jardí, ni una flor, ni un tristíssim arbre. Tots els carrers, sense excepció, estaven empedrats i totes les cases eren de pedra. A les finestres altes, des de dintre les havien de tancar enfilant-se en escales, no hi havia vidres. Només porticons que, a caient de tarda, tancaven amb lleva. La gent vivia de vendre pedra als altres pobles perquè en aquella zona hi havia pedreres per donar i per vendre, unes pedres roges amb vetes d'un roig més fosc, d'un roig de sang quallada. Les vetes semblava que parlessin perquè feien arabescos. Com en els núvols s'hi poden veure o endevinar bèsties, ocells, peixos, senglars, algun cèrvol, conilles esverades, guilles pudents, rates de bosc, marquineldes resignades i algun mussol meravellat. Pedres nascudes d'algun terratrèmol, amuntegades, potser escopides en blocs esgarrifosos d'algun volcà que els segles havia extingit. La gent no mirava, caminava amb el cap baix i amb la passa una mica incerta. A la plaça on vaig arribar hi havia una concentració de gent que plorava. Els queien dels ulls unes llàgrimes allargades que els xupaven la galta i els relliscaven avall del pit. Ploraven, es veu, perquè pel que els feien els guerrers, pels assassinats, per totes les injustícies, pels desvalguts, pels pares arraconats, per tants i tants ocells caçats amb trampa, per tots els cèrvols perseguits, pels rius que sortien de mare, per les terres ermes, per les tempestes que ho arrasaven tot, per les collites trinxades, i perquè les muntanyes de pedra que voltaven al poble no els deixaven veure el sol ni en el moment de néixer ni en el moment de morir. Esperem que aquest programa us hagi ajudat a veure i a entendre moltes coses, moltes més que no pas les que nosaltres us hem dit. Durant quasi una hora us hem tingut el goig, i més, d'acompanyar-vos les següents persones. Alfred Marín i Daniel Guinot a les vies de so. Toni Moreno i Marc Mateu a les veus, Sílvia Tarragona a la veu femenina i servidor Joaquim Soler i Ferret fent el guió, el muntatge musical, dirigint i conduint aquesta cosa.
La porta dels somnis.